Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Pregar vol dir deixar de pensar exclusivament en un mateix i recordar-se dels altres. La ràdio és un canal privilegiat perquè molts us pugueu unir a les pregàries monàstiques. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Tradicions d'Advent i de Nadal. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana expliquem el significat del temps litúrgic d'Advent, que porta com a color el morat, indicador de la penitència, malgrat la dèria consumista que s'apodera de la societat durant aquest període. El nostre col·laborador, Joan Pallarès Personat, ens mostra l'origen de diverses tradicions, com fer caga el tió, la missa del gall, l'escenificació del pessebre català, entre altres.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Llavors et poso un quilo de pomes?
Sí, mig quilo per menjar i mig per llançar.
Cada any malbaratem el 45% de la fruita que produïm. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Turrón.
Aquest Nadal gaudeix de moments únics amb els teus amb el caldo de Nadal Aneto. L'únic caldo de Nadal elaborat amb ingredients frescos i naturals com el que tu faries a casa. Caldo de Nadal Aneto. Bones festes.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Primer ens van dir que no podíem votar.
Ara ens diuen que hi ha coses que no es poden canviar i que no tenim dret a un futur més digne.
Encara no ho han entès.
La democràcia sempre guanya.
Esquerra Republicana.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jory entrevista Ricardo Romero de Tejada. El politòleg, sociòleg i periodista ens presenta Por qué hemos llegado hasta aquí, geopolítica i política de la qüestió catalana. Ricardo Romero de Tejada, avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui tenim l'honor, tenim la sort de comptar també amb un personatge de primera fila. Avui hem portat aquí, jo m'atreviria a dir, que inclús un trosset o un tros, m'agrada més dir la paraula, de Sade. Tenim el doctor Ricardo Romero de Tejada, que ens ha escrit un llibre que jo l'he trobat preciós, un llibre que l'hauríem de mirar tots, i més amb els temps que estem vivint, que portaria una mica de tranquil·litat i sossiego, que es diu en castellà, que es diu ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? I com cada setmana, pues, ja sabeu, procedirem a fer-li les preguntes de rigor. Què tal, doctor? Com està?
Molt bé, bon dia.
Ja, puc aparcar-lo de doctor i tractar-te de vostè? Sí. I tractar-te de tu?
Sí, endavant. Cap problema.
Per què hem arribat fins aquí?
Bueno, la pregunta és curta, però la resposta és llarga. He necessitat un llibre de 400 i pico de pàgines per explicar-ho. Si tinc que resumir molt, hem arribat aquí per atenent a tres coordenades espai-temporals. Una és la pròpia Catalunya, la situació que es viu especialment des del 2010 amb la sentència contra l'Estatut de Catalunya. Això estic a col·locar dintre d'una altra coordenada espai-temporal, que és Espanya, l'Espanya que comença una nova etapa a la transició l'any 78, i tant una cosa com l'altra la tenim que posar en unes altres coordenades espai-temporals més amples, més complexes, que és l'Europa continental a la que nosaltres pertanyem. I especialment atenent el canvi de segle entre el XIX i el XX, on van començar a canviar les regles de joc.
Separes el món en per edats. Comences a l'edat mitjana i acabes a la Revolució Americana.
Bueno, aquesta és una primera etapa. La història d'Europa, que ens afecta a tots nosaltres, és, dintre del que és la història mundial, prou singular i important. Des de l'edat mitja, o a partir del final de l'edat mitja, es produeix un procés d'europeïtzació de tot el món. I aquest procés el potencien, el dinamitzen, el desenvolupen els grans imperis de l'Europa. Aquest procés, que és llarg, que comença al segle XVI aproximadament, comença a concluir a finals del segle XIX. Del XVI al XIX podem parlar d'una era dels grans imperis europeus que s'estenen per tot el món.
Europa és solament una península d'Àsia, perquè se m'ha cridat molt l'atenció.
Bueno, la historiografia europea ha tingut un vici original, i és entendre que el continent, Europa, és pues, el maluc del món. No? I això ens ha fet pensar que les dimensions d'aquesta península, que objectivament és així, del continent euroasiàtic, o del continent Àsia, o del continent Euroàsia, o inclús d'un continent que seria format per Europa, per Àfrica i per Àsia, doncs això que només és una península l'han convertit en un continent. I al mateix temps diem que un continent és un tros de terra que està rodejat d'aigua per totes parts i que té unes dimensions importants. Bueno, doncs la realitat és que som una península d'un continent molt més gran.
Et veig més geògraf que historiador al principi.
Bé, jo diria que més aviat politòleg, i això fa que tingui en compte tant la història com la geografia com la pròpia política. Per això aquest assaig es subtitula Geopolítica i Política de la Qüestió Catalana.
La finalització dels imperis s'ha donat sempre. Tu ho dius en castellà, el caso de los imperios, però això s'ha donat sempre al llarg de la història, sobretot jo que he fet lletres, ho he vist sempre. Sempre s'ha donat això, no?
Sí, s'han donat uns grans segles. Segles que el primer d'ells el podríem situar a l'imperi romà, un gran, important imperi que va ocupar una part important d'Europa i després el nord d'Àfrica. Després va haver-hi un període on el que va caracteritzar la història va ser les petites configuracions polítiques. L'edat mitjana són molts petits estats, la major part petits. Després passem a una època on van creixent els grans imperis dintre d'Europa sense, i això és una cosa molt important a tindre en compte, sense cap d'aquests imperis que sempre estan fent guerres entre ells aconsegueixin dominar tot el continent o tota Europa, el subcontinent europeu. Arribem al segle XX i comencen a haver-hi els signes de descomposició d'aquest món imperial, i això es nota especialment a partir de la Primera Guerra Mundial.
Quina mania que té Alemanya, sempre em sembla raça superior. Això ja ve de lluny.
Bueno, sobretot això són teories que surten al segle XIX i abans el que pot haver hagut és una fascinació per la cultura que emergia els segles anteriors a Alemanya. Però la teoria etnicista de la superioritat de la raça ària, això és una teoria del segle XIX.
Què és la finlandització?
Es coneix per aquest nom els processos polítics que envolten el paper que va desenvolupar Finlàndia després de la Segona Guerra Mundial. Va ser un país que va tindre que esforçar-se molt per mantenir la seva independència. Havia sigut inicialment una depenia de Suècia fins a finals del segle XVIII, va després pertànyer a l'Imperi Rus, i Finlàndia va jugar un paper de fronterís que ni era de la OTAN ni era del Pacte de Varsovia i feia, per tant, de tapó entre els països escandinaus, el resta dels països escandinaus i la Unió Soviètica. Tenien que anar amb molt de compte. Tota la seva política estava molt condicionada per no irritar a ningú dels dos bàndols.
Per què sempre segueix el conflicte sobiranista a casa nostra?
El nostre conflicte sobiranista és com altres conflictes sobiranistes que hi ha hagut a Europa. Es poden identificar des de 1926 nous estats que van néixer i que pertanyien anteriorment als grans imperis. Si fem també doncs, una resposta breu, es tindria que dir aquests 26 nous estats, Catalunya i altres territoris, no molts, però alguns altres territoris d'Europa, tenen el mateix perfil, la mateixa causalitat que porta finalment a plantejar-se com un conflicte sobiranista.
Parles de la monarquia compuesta. Carai, noi.
Sí, sí. Els historiadors moderns, quan estudien com es configuren els estats europeus, troben una etapa més o menys llarga, segons l'espai geogràfic amb el que ens referim, en el que l'estat no és com avui. Avui, sobretot, la sobirania descansa en una nació que està formada per un poble. Quan parlem de monarquia composta, es té que imaginar un sobirà, un monarca, un rei, que tenia diferents estats al front dels quals estava ell, a cada un. Però mantenien la seva pròpia legislació pública, les seves pròpies institucions. Aquest és el cas especialment de la monarquia hispànica, que els historiadors moderns la consideren una monarquia composta. És el mateix cas de la Corona d'Aragó. Territoris diferents, cadascuna amb les seves peculiaritats, però amb un monarca comú.
Per què singularitats sociològiques sobre Catalunya?
Hi ha historiadors, penso en en Fontana, que ha fet, jo crec, un gran treball, i en concret parlant de les aspectes que poden fer parlar del naixement d'una nació i d'una identitat nacional, ell comença a apuntar alguns trets importants. N'hi ha un altre que parla molt concretament de la singularitat sociològica catalana, malgrat potser no ampliï aquesta paraula, em sembla que no ho fa servir, és en Vicenç Vives, que va escriure i va fer la seva obra en una època molt difícil, era l'època del franquisme, i ell allí parla d'aquestes característiques singulars que fan pensar en una mentalitat singular, diferent del seu entorn, no millor ni pitjor, sinó diferent. Per això parla que el fons de la qüestió del català és la voluntat de ser, de continuar sent. I, en canvi, parla d'altres característiques per definir altres zones del castellà, parla de que és místic. No?
Autonomistes a prova. Què ens vols dir amb això?
L'any 78 es va concretar un acord polític que va ser la Constitució. Es va arribar a aquesta Constitució amb una situació, amb una història darrere molt, molt peculiar. Havia hagut una guerra civil, els triomfadors pues, van imposar una dictadura. Quan es va arribar al 78, les demandes que hi havia per part de Catalunya es concretaven amb aquell eslògan de llibertat, autonomia i amnistia. I el primer pas, almenys, amb el que tothom estava d'acord, era l'Estatut d'Autonomia. van haver-hi sectors molt importants que van apostar per l'Estatut d'Autonomia, des de la propi Tarradellas, que va tornar, com els principals dirigents van estar d'acord amb aconseguir l'Estatut d'Autonomia. Per molts catalans, en aquell moment, els hi hagués agradat, potser, poder anar més lluny. L'autonomia es va viure com, bueno, anem a provar si aquesta vegada funciona, perquè hi ha hagut altres experiències, històries traumàtiques, que han acabat malament, que han decepcionat. Llavors, el 78, una bona part de la població va dir, bueno, anem a provar, anem a veure si això funciona.
I ara et sortirem una mica del nostre país, però penso que tu això sí que ens ho pots explicar. Jo, personalment, no he entès mai com es podia perdre Cuba amb lo durs que eren els militars amb els intents de secessió. I, en canvi, Cuba, que se li podia haver donat un estatut d'autonomia, que em sembla que el van redactar, em sembla, no ho he estudiat massa a fondo, se'n va anar, que era la perla, és la perla del Caribe, que després ha anat com ha anat, no? Però es veu que a Cuba només posaves el peu a terra i et feies milionari. Com és que es va perdre Cuba?
És cert que es va arribar a aprovar al Congrés de Madrid un estatut d'autonomia que era molt generós, molt ampli, fins al punt de que pràcticament només es reservava el nombrament del governador general. Però això ja va arribar tard. Va arribar tard perquè ja portaven diverses guerres on una part de la població s'havia proposat la independència. Els factors que finalment van decidir el que va passar, per un cantó, la repressió espanyola va ser brutal. Es van aplicar uns camps de concentració per col·locar allí a la població camperola amb l'objectiu d'eliminar les fonts d'aprovisionament de les guerrilles. Va provocar cents de mils de morts per fam i per enfermetats, i això va fer que la situació passés les fronteres de l'estat espanyol. I en aquell moment, els interessos dels Estats Units van ser el que van fer posar-los al costat dels independentistes cubans. Van exigir a Espanya que sortís de Cuba, Espanya no ho va acceptar, es va haver-hi una guerra de la qual no es parla massa, que és la hispano-cubana, la hispano-estadounidense, i Espanya va ser, la seva flota marina va ser enfonsada davant de Cuba, i a terra va passar exactament el mateix. La combinació de forces americanes i cubanes van obligar el govern espanyol a acceptar la derrota i la pèrdua de Filipines, de Cuba, de Puerto Rico i de Guam, etc. Es té que tindre en compte que va haver-hi, efectivament, per part espanyola, va haver-hi... no se li va donar gaire importància a la possible pèrdua. Tant és així que, per un altre raó, vaig estar investigant un discurs de Núñez de Arce, que va ser president de l'Ateneu de Madrid als anys 1886-1888, i amb aquest discurs, en comptes de donar-li importància al problema de Cuba, al qual només va fer referència lateralment, el seu objectiu era parlar de Catalunya i del perill de Catalunya, i realment era molt dur. Semblava com si Cuba estigués assegurada i no hagués pogut passar mai cap cosa, no?
Tenia odi Ortega y Gasset a Catalunya. Jo pensava que aquest senyor no era més moderat. El deixes molt contra Catalunya.
Bueno, els testimonis són escrits, són les seves intervencions a les Corts Espanyoles quan es va estar discutint l'Estatut que es va aprovar finalment l'any 1932. Es té que tindre en compte que l'Estatut es va redactar, aquell Estatut primer, es va redactar el 1931 abans de la redacció de la Constitució Espanyola. Per tant, van quedar molt lliures a l'hora de definir aquell Estatut com els hi va semblar a l'Assemblea de Parlamentaris Catalans. Després es van trobar un Parlament espanyol molt hostil. I qui va encapçalar dintre de les Corts l'oposició amb aquest estatut va ser Ortega y Gasset, que va dir coses molt dures. Algunes d'elles demostraven ser poc mal profeta, no? Perquè se'n van riure prou d'Irlanda, i com pensant que eren uns bojos que sempre estaven pensant en la seva identitat nacional i com si mai acabessin d'aconseguir la independència, cosa que efectivament la van aconseguir. Azaña va ser el que va defendre l'Estatut de Catalunya i tot apunta a que estava perdut a l'Estatut, si no hagués sigut perquè va sorgir la Sanjurjada, un cop d'estat de Sanjurjo, que va fer que els republicans més o menys moderats tanquessin files i acceptessin l'Estatut de Catalunya. Sort que no va córrer igual altres estatuts, com el del País Basc, que, com que es tindria que haver aprovat amb l'època del bienni conservador, doncs va quedar bloquejat fins al principi de la guerra.
La realitat és molt tossuda. A Catalunya sempre guanyen els que van a judici. Companys van a judici, Pujol van a judici, Forcadell ha anat a judici, Puigdemont hi anirà.
Sí, tens tota la raó.
Ho dius tu?
De tots els presidents que ha tingut Catalunya a l'època moderna, tots menys un, Montilla, ho ha tingut o tindrà problemes amb les autoritats espanyoles. Això em sembla un indicador de quina és la verdadera situació, no? Quin és el problema de fons que hi ha. Cada vegada que Catalunya vota, doncs sembla que crea un problema. Així, fins ara mateix, no? I l'expectativa de que el 21 de desembre pot tornar a sortir o el mateix president o un altre que pensi igual fa pensar que es repetirà el problema, no?
Per què hi ha una singularitat geopolítica en aquest país?
La teoria de les singularitats geopolítiques ve de situar, en primer lloc, situar els nous estats que van néixer a partir de 1900 a Europa, posar-los a la geografia, la geografia i en la política i en la història d'Europa. Hi ha dos grans línies que expliquen la ubicació geogràfica d'aquests nous països. La majoria estan en zones que han sigut de xoc entre els grans imperis. Posem un exemple. Lituània o Letònia són nous països que estan en les zones on van xocar les potències germàniques i les potències escandinaves i les potències russa. Tindríem altres, com l'Azerbaijan o Armènia, que són zones de conflicte entre l'imperi turc i l'imperi rus. Catalunya està en una ubicació geopolítica característica exactament igual perquè ha sigut un territori disputat entre les grans potències castellana, espanyola i francesa. I això passa exactament a Euskadi. Són territoris que han estat unes vegades en un cantó, en un altre, que estan en principi dividits en algun moment de la seva història entre les dues potències, i aquesta singularitat geopolítica, a més, resumeix també la singularitat sociològica de la que hem parlat abans, en bona part explicat per l'idioma, una singularitat històrica, hi ha una continuïtat evident, i també hi ha una singularitat política explicada en què, històricament, Catalunya, des que va perdre a les seves constitucions, ha estat reclamant, quan ha pogut, ha estat reclamant un nivell d'autogovern superior.
Què s'entén per la trilateral?
Per?
La trilateral.
Bueno, aquesta és una de les organitzacions que a nivell mundial treballen intentant representar els interessos de les grans corporacions, de les grans estats, per controlar els processos polítics i econòmics.
¿Los pilaristas son los que han hecho España?
Algo d'això hi ha. Llegint quins són els deixebles distingits del Col·legi del Pilar de Madrid, et trobes un recull de persones que han estat dintre del meollo de la transició, en un cantó i a l'altre de la taula. Aquest seria una metàfora, el Col·legi del Pilar. qui els coneixi... qui els coneixi
no, és que a mi em passa el mateix, però a Catalunya. Ah? A Virtèlia.
Ah, esclar, el Virtèlia.
A Virtèlia quasi tothom està col·locat, menys jo.
Bueno, a veure si ho aconsegueixes. Però el cas del Pilar té un algo molt a tindre en compte, que és que per un cantó estaven sentats els representants de la dictadura i els seus fills, nebots, etc. I per l'altre cantó, fills, en la major part, naturalment, de la mateixa classe dominant, de la mateixa oligarquia, o de les mateixes èlites que dirigeixen Espanya, es van posar al cantó de l'Esquerra Democràtica. Ja, si em permets, faig un comentari sobre...
I tant, que et permeto, per favor.
Sobre una demostració que per mi és molt, molt més exemplar encara que el Col·legi del Pilar, o que forma part d'aquesta història. És el cas de la família Cebrián. El pare, Vicente Cebrián, va ser director d'Arriba, que era l'orga de Falange. Va ser jefe de tots els diaris de la premsa del Movimiento. Va ser director de Piresa, que era l'agència de la premsa del Moviment. I el seu fill, José Luis Cebrián, va agafar el testimoni i es va convertir en el líder del diari per antonomàcia democràtic de la transició. Què podien fer pare i fill? Bueno, pues entendre's bé, no?
Bueno, van fer el País.
Sí, van fer això.
Ara també una cosa que a mi m'ha sobtat molt. Dius, podríem fer un llibre del franquisme clientelar, que acaba... Tu dius que es podria fer un llibre, jo dic, acabaria en biblioteca, no?
Sí. Home, ja el franquisme va disposar d'un gran període d'anys, amb un control molt acurat de tot el que era un sistema. No va crear només un règim polític, va tindre ocasió de reforçar un sistema total que venia d'enrere, i va crear molts panxes contentes.
I tant.
A tots els nivells.
Molt bé, aviam. La unitat indissoluble de la nació ha sigut sempre en aquest país, no?
Bueno, la unitat indissoluble que està consagrada a la Constitució recull la idea essencialista que també estava amb les lleis del moviment nacional de l'època de Franco. Hi ha una cosa que em crida molt l'atenció perquè s'acostuma a parlar molt de la sobirania nacional, la sobirania del poble espanyol. I a l'any 78 Espanya no podia presumir d'una gran història de sobirania del poble espanyol perquè, excepció feta de la Constitució de la Segona República, les demés constitucions el que reconeixien era una sobirania compartida entre el rei i el poble a través de les Corts. Això no és sobirania nacional en sentit estricte. Per tant, en l'any 78, quan s'estava presumint d'una sobirania nacional que fundava la unitat de la pàtria, estàvem parlant d'una cosa que tenia poca història. Una altra cosa és que la sobirania i la indissolubilitat de la pàtria ha estat garantitzada per l'exèrcit i per als poders de les institucions espanyoles.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre d'història contemporània, és més que un assaig, està molt ben escrit i l'entén tothom. L'hauríem de llegir a totes les escoles i tothom. I no faltar a cap biblioteca. És fantàstic, llegiu. Per què hemos llegado hasta aquí, del Ricardo Romero de Tejada. Moltes gràcies, Ricardo.
Gràcies.
Heu escoltat Accent,
un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.